Me alegra ver que tu estado no ha suavizado tu lado paternal.
Mi estado no tiene nada que ver con eso.
Ya no eres el amo de tu universo y eso te está matando.
Tráeme un ayudante que responda a mi criterio.
No creo que yo responda a tu criterio.
Probablemente, pero nadie es perfecto.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. I avui tenim un programa pre al programa de Nadal. La setmana que ve tenim programa, no us penseu pas, tenim alguna sorpreseta, un programa que...
Tenim el programa i torrons, tenim.
Sí, i torrons, i sí, però la setmana que ve hi ha programa, farem les estrenes i recordarem algunes de les millors entrevistes que hem fet al llarg d'aquest any, Vull dir que no us pensem que us deixem...
N'hi ha unes quantes.
Sí. Per tant, serà un programa especial el de la setmana que ve, i l'altra setmana també hi haurà programa, i recordarem tot el que ha estat el millor del 2014. Les millors sèries, les millors pel·lícules...
Despiporre.
Serà espectacular, això. Jo no m'ho perdria. I el programa d'avui tampoc us l'heu de perdre i anem ja bastant per feina. Comencem presentant l'equip que ens acompanya avui, la Marta Sanz, encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa.
Què tal? Algun dia hauràs d'escurçar aquest anunciat, eh? Trobo que és molt llarg.
Sí, avui ens parlaràs de què se'n va fer dels protagonistes de...
Sí, ho puc dir?
Sí.
La història interminable.
Molt bé.
De Neverending Story.
El gos aquell, què s'ha de fer?
Què s'ha de fer? No era un gos, era un drac.
Bueno, però tots sabem que...
És veritat, que és un gos.
I tenim recuperat l'Alfons Gombau, que el tenim avui a l'estudi.
Recuperat, ja estic plenament recuperat.
Molt bé, amb moltes notícies de còmic.
Sí, mira quanta, ui.
Sí, avui he llegit que han cancel·lat 26 sèries de DC.
Bueno, perquè clar, de 52, pues, clar, la meitat.
La meitat, molt bé. A veure, com a mínim, si les 26 són bones.
Segur.
A veure, si repercuteix una mica la qualitat. Bé, jo mateix, l'Ignasi Arbat, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, anirem bastant per feina. Avui tenim el sorteig del lot de Panini Còmics del mes de desembre, perquè el podeu dir el guanyador per Tió, per Nadal, per les vacances que venen aquestes festes. I ja us fem la pregunta del mes de gener. Fins al 27 de gener, per contestar la següent pregunta: en quina ciutat fictícia s'ambienta Big Hero 6 de Disney? Ens heu d'enviar les respostes, com sempre, al nostre correu electrònic, el ningunoes@outlook.com, i el vostre nom i cognoms i població des d'on ens escolteu. Maneres, per cert, d'escoltar el Ningú no és perfecte: a través de la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, a través del nostre Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, també la nostra compte de Twitter, que és @ningunoes, o podeu anar directament als nostres canals, tant d'iTunes com d'iVoox. Cliqueu Ningú no és perfecte, allà ens trobareu tots els programes, l'últim, l'antepenúltim, bé, els que facin falta.
El primer també.
Sí, el d'aquesta temporada segur, i el de la setmana passada buscant-lo també el trobaran. I anem ja directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Thorin, has dado tu palabra.
Les habéis pagado con ruina y muerte.
¿Tienes la montaña? ¿Acaso no es suficiente?
Ahora debemos defenderla.
He venido a reclamar algo que es mío.
Es la última jugada de un plan magistral. Un plan que lleva mucho tiempo urdiéndose.
Estos murciélagos viven con un solo fin: la guerra.
I això que escoltem és El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, de Peter Jackson, amb Martin Freeman i amb McKellen, Richard Armitage, Luke Evans, Orlando Bloom, Evangeline Lilly i Lee Pace. Personalment sóc dels que se senten decebuts amb aquesta saga, però no des de la primera pel·lícula, com la majoria, sinó que va ser la segona la que em va fer desencantar de l'adaptació de l'obra de J.R.R. Tolkien. Un viatge inesperado era molt fidel al primer terç del llibre, però pecava d'allargar massa totes les escenes, sobretot la introducció. A la Desolación de Smaug es va passar la meitat de la pel·lícula adaptant El Hobbit, amb considerables modificacions respecte a l'original, i a desenvolupar al mateix temps una prequela del Senyor dels Anells, anul·lant per complet l'esperit del llibre i eliminant tot el seu sentit. Potser va escoltar massa les crítiques que se li van fer a la primera part, que no s'assemblava al Senyor dels Anells. La Desolación de Smaug s'hi assemblava tant que adaptar El Hobbit acabava sent secundari. El Hobbit és un llibre d'aventures, alegre, lluminós, i no té cap cantó fos ni lúgrube, com sí tenia aquesta segona part. Jackson va convertir La Desolación de Smaug en una pel·lícula d'acció plena d'efectes CGI amb la intenció de recaptar més diners, però el públic no va respondre i va recaptar menys que la primera. Els elements literaris que ha adaptat Jackson en aquesta pel·lícula, a part de les poques pàgines que queden del Hobbit, han estat els apèndics del Senyor dels Anells i els contes inconclusos, relats que no va acabar J.R.R. Tolkien en vida i que van ser editats pel seu fill Christopher el 1980. Veient l'obra en conjunt, considero que Jackson hauria d'haver adaptat el Hobbit en una sola pel·lícula i posteriorment podia haver desenvolupat prequeles del Senyor dels Anells, però en cap cas barrejar-ho tot com ha fet. La durada d'aquesta pel·lícula estarà inferior a les anteriors, ja que no arribarà a les 2 hores i mitja. La batalla dels 5 exèrcits comença just en el punt on acabava la segona, amb el drac Smaug volant enfurismat cap a la ciutat del llac per acabar amb qualsevol resta de vida. Mentre Bilbo troba una joia, la pedra de l'arca, que pertany als avantpassats de Thorin, escut de Roure, i decideix amagar-la, conscient de que pot ser-li útil davant el cada vegada més trastocat líder dels nans. Per altra banda, Sauron, després d'enfrontar-se amb Gandalf, envia un exèrcit d'orcs, obligant a nans, elfs i humans a oblidar les seves diferències per fer front a aquesta amenaça. Segons fonts de la producció, l'enfrontament final durarà 45 minuts, però no només mostrarà batalla, ja que, segons paraules textuals de Jackson, la trama seguirà avançant, malgrat els personatges estiguin envoltats d'orcs i trolls lluitant.
A ver si me he enterado bien. Un hombre con una máscara kabuki te ha atacado con un ejército de diminutos robots voladores.
¡Microbots! ¡Díselo!
Sí, agente.
¡Ah!
¿Microbots?
Sí, los controlaba por telepatía con un transmisor neurocraneal.
La següent pel·lícula és Big Hero 6, de Chris Williams i Don Hall, primera pel·lícula Disney basada en uns personatges de Marvel. Big Hero 6 van aparèixer per primera vegada al còmic Sunfire amb Big Hero 6, una minissèrie de 3 números publicada al setembre de 1998, escrita per Scott Lobdell i dibuixada per Gus Vázquez. Malgrat que tècnicament van ser creats per Steven T. Siegel i Duncan Rouleau en el número de desembre de 1998 de la col·lecció Alpha Flight. Entre 2008 i 2009 van ser els protagonistes d'una sèrie de 5 números escrita per Chris Claremont i dibuixada per David Nakayama. I fins aquí la seva curta trajectòria editorial. Don Hall va debutar en la direcció de llargs d'animació amb Winnie the Pooh i Williams amb Bolt. De fet, la idea de Big Hero 6 va sorgir de Hall un cop Disney va comprar Marvel, que li va plantejar a John Lasseter, el director de Disney, la possibilitat d'inspirar-se en Marvel per una futura pel·lícula. Hall va descobrir Big Hero 6, un còmic del que mai havia sentit a parlar, però del qual li agradava el títol i les influències japoneses. Al no ser uns personatges massa importants per l'editorial, Hall va tenir llibertat creativa total per poder fer la seva pròpia història. Va ser obligat a prescindir de personatges mutants que apareixen en el còmic, com el Samurai de Plata i Sunfire, ja que al formar part de l'univers dels X-Men, els seus drets cinematogràfics pertanyen a Fox. Un dels elements nous d'aquesta adaptació és que els personatges no tenen poders màgics i tot es basa en la tecnologia i els cervells superdotats dels protagonistes. Big Hero 6 va a l'essència dels personatges de l'editorial, és a dir, que tenen carències que els fan semblar reals, just el que va instaurar Stan Lee a principis dels 60. Big Hero 6 no forma part de l'univers compartit de les pel·lícules i sèries de televisió de Marvel Studios, però fa una clocada d'ull cap a aquest en l'escena final dels crèdits. Anem per la història. El protagonista és Hiro Hamada, un jove geni de només 14 anys que no està utilitzant el seu geni per fer el bé. Hiro es passa els dies i les nits participant en batalles clandestines de robots. El seu germà, Tadashi, ha creat a Baymax, un robot d'última generació dissenyat per cuidar la gent. Tadashi vol portar a Hiro pel bon camí i se l'emporta a visitar a la Universitat de Fransokyo Tech. Entusiasmat per la tecnologia que s'hi desenvolupa, decideix apuntar-s'hi. Després d'un tràgic accident que passa a la universitat, el jove geni s'enfonsa, submergint-se en una espiral de dolor. Baymax aconsegueix arrencar el dolor a Hiro just en el moment que Fransokyo és atacada per un malvat que serveix a la tecnologia que ha creat Hiro.
És que no em puc quedar aquí més temps.
I es nota que venen dies de Nadal i festa perquè...
Pas poc.
Les pel·lícules per la mainada predominen i aquesta setmana una de les esperades i fortes pels nens està en By Me Doraemon de Tadashi Yakasami i Ruichi Yagi, pel·lícula que arriba coincidint amb el 45è aniversari de la seva creació i és en aquesta la pel·lícula número 35. Des de 1980 cada any s'estrena al Japó una pel·lícula de Doraemon. Ja tenim títol de la del 2015 que serà Doraemon Nobita's Space Hero Record of Space Heroes.
M'agrada més aquest.
Sí, sí, el títol... Stand By Me Doraemon es caracteritza per ser la primera de la saga que s'ha fet en animació per ordinador i s'estrenarà amb una nova tecnologia que permetrà veure la pel·lícula en tres dimensions i sense ulleres. Stand By Me Doraemon és una relectura de les primeres històries del personatge. La pel·lícula ens presenta Nobita, un nen de 10 anys que viu a les afores de Tòquio, el qual rep la visita de Sewashi, un nen del segle XXII que es presenta com un descendent seu. Sewashi li explica que els seus actes provocaran desastres en la seva futura família i per tal de solucionar-ho li deixa Doraemon, un gat robot que l'ajudarà a resoldre els seus problemes amb la tecnologia del futur que extreu de la butxaca màgica. Doraemon no podrà tornar a la seva època fins que aconsegueixi el seu objectiu. Uns quants anys després, Nobita i Doraemon han viscut moltes aventures junts i s'han convertit en amics íntims. Malauradament ha arribat el moment en què Doraemon té que tornar al futur.
Avui és aquell un cop més color del meu cau.
La següent que ens arriba aquesta setmana és Mr. Turner, de Mike Leake, en Timothy Spall, Dorothy Atkinson i Paul Gisson. 10 anys ha tardat Mike Leake en reunir els 10,5 milions d'euros que li ha costat dirigir aquesta biografia del pintor britànic Joseph Mallor William Turner, considerat un dels millors paisatgistes de la història de l'art. La vida de Turner gira al voltant dels viatges a la recerca de la inspiració, en el treball en quadres i les ocasionals visites a bordells. Però la pel·lícula centra sobretot en com va arribar a ser estimat i rebutjat al mateix temps, tant pel públic com per la reialesa. També narra la relació propera que tenia amb el seu pare i com li va afectar la seva mort, l'amor incondicional que sentia cap a la seva majordoma, de la que s'aprofitava sexualment, la negativa a reconèixer les dues filles que va tenir amb la tieta de la majordoma i la relació propera que va establir amb una hostalera. Aquesta és la primera pel·lícula que roda Lake en digital. Ho ha fet per facilitar el retoc de la fotografia durant la postproducció. I acabem amb Dios mío, pero que te hemos hecho, pel·lícula de Philippe Chevron amb Christian Clavier i Chantal Lauby. Claude i Marie Bernouil són una parella tradicional de poble, de les de tota la vida, que mai haguessin pensat que les seves tres filles s'acabarien casant amb un musulmà, un jueu i un xinès, respectivament. La seva única esperança és la seva filla petita, que esperen que es casi per l'església. I fins aquí les estrenes aquesta setmana. Ja tot preparat pel Nadal, eh? Ja ho veieu.
Sí, realment, jo sé que tu aniràs a veure el senyor el Hobbit.
Jo tot.
Jo no aniré a veure cap.
Molt malament.
Com a molt en Doraemon.
Anem a veure que ha anat a veure en Jacint Casademont, que estarà molt atent a el que ha passat a Sony. Ara ens ho explica. I abans de començar les festes de Nadal, en Jacint Casademont i les notícies, com sempre, ben calentes i una setmana que ha estat hiper calenta. La setmana més calenta de l'any. Jacint Casademont, què tal?
Amb molta calor.
Sí, eh? Això de Sony Hack ens ha deixat descol·locats a tots.
El bo de la secció d'avui és que demà ja està caducada perquè hauran sortit noves notícies. O sigui, cada mitja hora està apareixent noves notícies del hackeo que han fet a Sony. James Gunn, primer de tot, amb Guardians de la Galàxia, ha comentat aquesta setmana que no està tan clar que hi hagi un crossover entre Los Vengadores i Los Guardianes. De moment, que tothom ho donava per fet, ell diu que, de moment, calma, que ja arribarà el seu moment. Després, Indiana Jones, Bob Iger, el responsable de Disney, ha comentat que sí, que volen fer una nova pel·lícula d'Indiana Jones, però que s'esperaran acabar amb totes les Star Wars, que això seria cap a l'any 2020, i llavors Harrison Ford ja tindria 78 anys. Després, Caçafantasmes, Paul Feig, que està treballant al reboot de la saga, ja s'ha començat a entrevistar amb actrius, entre i Jennifer Lawrence, Emma Stone, Melissa McCarthy, però el que sabem és que Ryan Gosling també hi participaria perquè s'ha ofert per un dels papers, l'únic paper masculí que s'hi ha contemplat fins ara. O sigui que en lloc de tenir una secretària, segurament tindran un secretari al grup de noies Caçafantasmes. Blade Runner, Ridley Scott, que diu que ja té el guió i és per aquesta nova entrega que ell
no
només produirà.
No cal ni que sigui fora.
Però es veu que ha enviat el guió a Harrison Ford i Harrison Ford ha comentat que és el millor guió que ha llegit en sa vida. Recordem que Harrison Ford normalment tampoc llegeix guions.
Harrison Ford no és la persona més indicada i ni la que tingui millor criteri en aquest tipus de coses, però bé, és igual.
Doctor Estranyo, sabem que tenim a Cumberbatch, ens falta trobar l'anciano, que seria el seu mentor, i de moment ja tenim tres noms que rumoregen per interpretar-lo. Billy Nighy, Morgan Freeman i Ken Watanabe.
Físicament, Ken Watanabe és el que encaixa millor.
Sí, però és que cap dels tres perfils s'assemblen amb res macho.
No, sí, és que... que no, tens raó. Però vaja, físicament no. L'anciano és xinès, per tant, tocaria un actor oriental, no? Dic jo.
Se suposa, encara agafaran algun enano, Jordi LP, alguna cosa rara. Després, ara sí, ja comencem amb el dossier Sony.
Vinga.
Us fiquem en antecedents. Primer de tot, es vol fer una pel·lícula, o s'ha fet una pel·lícula amb Seth Rogen i en James Franco, on van a Corea del Nord i per entrevistar-se amb el director i matar-lo. Resulta que això no ha agradat a molta gent i un grup de hackers han decidit hackejar Sony i començar a esbombar notícies secretes que tenia amagades. Tot va començar, primer de tot, posant en descarga directa les pel·lícules Annie, Corazones de Hierro i Magia a la Luz de la Luna, la nova amb Woody Allen. O sigui que vendes en DVDs o en taquilles veuran reduïdes. Després, hem descobert que Sony i Marvel han mantingut conversacions per mirar què fan amb Spider-Man. La idea seria que Spider-Man apareixés a Civil War. El que Disney té molt clar, o Marvel té molt clar, és que no volen Andrew Garfield, perquè volen que el personatge tingui una nova encarnació amb un director i equip creatiu nou. Que, per cert, Garfield, per les discussions que va tenir amb Sony degut a la intromissió dels productors, diuen que segurament està despatxat des de l'octubre, ja.
Sí, però això no ha transcendit fins ara, diguéssim.
Exacte. Després, ara vaig saltant de tema en tema perquè ho intento fer en ordre cronològic. Tenen el guió del nou film de James Bond i, a més, sabem quant costa la pel·lícula, entre 300 i 350 milions, cosa que la productora no li fa gens a gràcia i, per reduir el pressupost, han demanat no rodar a Roma i fer canvis en el càsting perquè fa actors que cobrin menys. També planegen fer un crossover entre les seves dues sagues més importants dels últims temps, Infiltrados en classe i Men in Black. L'estrena seria pel 2017 o 18 i els directors o productors serien Phil Lord i Christopher Miller, els mateixos Infiltrados en classe, i seria agafar aquests dos personatges a les dues pel·lícules i introduir-los al món de Men in Black, on Tommy Lee Jones i Will Smith en serien una mica els mentors. Després hi ha tot el procés que va portar a cap per intentar tirar endavant el biòpic de Steve Jobs. Comencem parlant de Fincher, que resulta que els va deixar plantats per anar a fer Cleopatra amb Angelina Jolie, cosa que tampoc tira endavant de moment, i els productors de Sony s'han cagat amb Angelina Jolie titllant-la d'actriu de poc talent, per dir-ho en bones paraules.
No hi ha res com mirar els emails d'aquests que s'envien, pensant que ningú els llegirà.
N'hi ha de molt fort, que després comentaré. Després van pensar que la idea perfecta seria oferir-li el film a Leonardo DiCaprio perquè el protagonitzés i vendre-li com l'oportunitat d'or per guanyar per fi el seu adorat Òscar. Es veu que les conversacions no van arribar a bon port i es dediquen a insultar Leonardo DiCaprio. perquè no va acceptar el pacte. Després parlen de la passada de Christian Bale, de Bradley Cooper, que Bradley Cooper, per cert, quasi ni el coneixien, segons sembla ser, perquè van tenir que anar a revisar pel·lícules seves per oferir-li un paper. I, per últim, Aaron Sorkin, es veu que el seu candidat idoni per interpretar Jobs és Tom Cruise, cosa que no agrada gens a Sony. També es riuen i es foten molt d'Obama, perquè diuen que des que hi ha el president negre d'Estats Units, totes les pel·lícules que tinguin els negres com a protagonistes fa que guanyin més premis, cosa que abans no succeïa. I
no, que va, poden... que va, que va.
Després, una enquesta que van fer entre els treballadors de la productora comentant-los què li semblaven els projectes que produeixen actualment, i es veu que tots es caguen amb que produeixin pel·lícules d'Adam Sandler.
Ja, ho puc entendre.
Diuen que és un personatge caduc i que no fa que la marca Sony pugi. També sabem que George Clooney va demanar disculpes a Sony per produir Monuments Men. Bueno, produir, dirigir, protagonitzar, etc, etc. Diu que és una merda de pel·lícula, ell mateix ho admet, i que el seu toc màgic, com es refereix a ell mateix, se li ha acabat. I també hem descobert que Sony es proposa o té intenció de fer biòpics de Destiny Childs i el raper Kanye West.
Fatal,
Però, ojo, cuidado, perquè també hem descobert què passa amb altres productores, perquè la directora de Sony se n'ha informat i ha descobert que Fox es planteja que després d'estrenar el reboot dels Quatre Fantàstics es faci un crossover amb X-Men, que seria el bombazo definitiu de Fox.
Sí, el bombazo serà quan s'estreni la pel·li dels Quatre Fantàsticos i acabi sent el desastre que tots ens temem que és.
No li treguis l'il·lusió. I per últim, jo crec que potser la millor cosa que en podem treure de tot plegat és que Channing Tatum ha parlat amb els de Sony i els ha ofert la idea de protagonitzar junt a Chris Pratt una sèrie de pel·lícules basades en el concepte o el món dels caçafantasmes en què els germans Russo en serien els productors.
Escolta, els germans Russo prou feina tenen, sincerament. Si a més ara, com es diu, produiran les pel·lícules que faci Marvel de Spider-Man i han de dirigir les parts 3 i 4 de Los Vengadores i Civil War, tu, deixeu els russos en pau, eh?
M'estàs parlant de les pel·lícules que volen fer de Spider-Man, del qual ja tenim un llistat de possibles directors?
A veure...
Brad Bird, Edgar Wright, David Yates, Damien Chazelle, Glenn Ficarra i John Requa, Phil Lord i Chris Miller, Colin Trevorrow, que em costa molt la dir aquest nom, James Gunn, Chris Buck and Jennifer Lee, Joy Cornish, Don Hall i Chris Williams, o Joachim Ronning i Spence Sandberg. La idea seria adaptar l'última caceria a Kraven i em sembla que tu tenies un llistat de possibles actors i tot.
Sí, jo tenia actors, hi ha un piló de desconeguts, els més coneguts per tothom són Anton Yelchin, Freddie Highmore i el Logan Lerman.
Que, per cert, també es planteja Marvel que sí, que podrien adaptar els còmics de Spider-Man, però portant-lo a una edat més adulta, quan ja és professor a la universitat.
O alumne universitari, no? Que era quan... Sí, quan succeïa...
Ah, jo també he llegit que volíem fer-lo quan era profe de química.
Sí, sí, hi han les dues vessants, Vull dir, està sortint de tot i jo crec que no sé per on va la cosa, però fins i tot havia sentit Ryan Gosling de fer un Spider-Man gran, però, en fi, un despropòsit total, però aquí està.
Que, per cert, no ho hem comentat, però són noms per dirigir la nova Star Trek. No té res a veure amb Sony, però s'ha de comentar perquè el Ningú no és perfecte.
I Robert tant,
Wyatt,
i tant.
Morten Tildum, el director de The Imitation Game, Daniel Espinosa, de Safe House, Justin Lin, de Fast and Furious, aquest apareix per tot arreu també, i Duncan Jones damunt.
Duncan Jones ja ha dit que no, que ell no li han ofert res, que en principi tampoc li interessa. I el que sembla ser que té tots els números o que està en la primera posició ara mateix és el Rupert Wyatt, el director del nou remake del Planeta dels Simis, la primera part, no de la segona, i que estrena una pel·lícula al gener que es diu El Jugador amb el Mark Wahlberg, que li produeix. Mm-hmm. I que, si finalment és el director de la propera pel·lícula de Star Trek, aquesta pel·lícula adquireix un caire més interessant.
Bé, Ignasi, si vols, ja per acabar, fem la crítica del tràiler.
Va, ràpidament, 30 segons, Jacint. La Mad Max Fury Road.
My world world is fire and blood.
Doncs bé, per sorpresa de tots, crec que ha sigut el tràiler de l'any.
Bé, la teva opinió, jo per mi no, eh? A veure, no m'ha desagradat, però, no sé, explosions i escenes d'acció i poca cosa més. Vull dir que ben fet i tal, espectacular, però...
Molt ben fet. Un tràiler molt currat, molt ben editat, la música impressionant, la fotografia genial. Ara falta que la trama sigui a l'altura, però les escenes...
L'edició del tràiler és molt bona, la veritat, això te dono tota la raó. I a mi el Tom Hardy és un tio que cada dia m'agrada més, què vols que te digui?
O sigui que amb moltes esperances en un fil que donava com per perdut jo ja.
Molt bé, Jacint, doncs una forta abraçada.
Agafaré forces, eh?
Sí, perquè... sí, i respira. La setmana que ve tenim programa, però no hi haurà notícies calentes i ens retrobem amb tu d'aquí 15 dies en què repassarem lo millor del 2014.
D'acord, ja aniré fent la llista.
Vinga, bon Nadal, Jacint.
Igualment, bones festes a tots.
I anem a comentar una mica el que hem vist aquesta setmana i ho fem parlant de Saint Vincent, que és aquesta pel·lícula que protagonitza el Bill Murray, que una mica ens ha sorprès a tots que precisament aquesta setmana hagi estat nominada entre les millors pel·lícules als Globus d'Or de comèdia musical, que dius, n'hi ha per tant? No, però bé, els Globus d'Or són una mica així, vull dir que tampoc li hem de fer massa cas. A veure, Marta, va, comença tu aquesta pel·lícula que has vist, Bill Murray fent d'home home gran...
Desahuciat.
Sí, enfadat i que fa amistat amb un nen. A mi m'ha recordat una mica Up, l'argument, és a dir...
Sí, bueno, és aquesta parella estranya, no? L'estranya parella, un home rondinaire, no?
Sí, un home rondinaire
i un nen. I que viu sol, a més, solitari.
A més, la seva història es recorda una mica també la del protagonista d'Up.
Bueno, perquè vas desvetllant que, de fet, l'home no era ni tan rondinaire ni estava tan sol abans, però ara ha acabat així. I llavors, clar, tot i que Up no té l'amigueta que té Bill Murray a la pel·lícula.
No surt amb prostitutes, Up.
No surt amb prostitutes.
Vaja, ho hauria de reclamar, això. Disney, què passa, no? Disney, que no surt amb prostitutes?
Amb els avis.
Sí.
Bé, hagués trencat una mica el buculisme aquell de la casa amb els globus volant.
Però hi ha gossets.
Uns bons globus.
Hi ha gossets, sí.
Doncs bé, no, és una pel·li petita. Bé, m'ha agradat. Jo no sé si tant com perquè estigui nominada als Globus d'Or, però el que m'ha agradat és que té una primera part que ja te la veus a venir, no? El típic home solitari, gran, rondinaire, que a més no tenia un duro, que va pidulant, i té aquestes escenes entre gracioses i humiliants, i llavors té una altra part que és més aspra, no? Però no la fan molt desagradable tampoc.
No, bé, jo diria que la pel·lícula tota ella és bastant previsible, excepte, passa una coseta que una mica va cap al drama, però sembla ai, això com ho portaran, però no, torna ràpidament a la comèdia, no? Te la veus a venir, és una d'aquelles pel·lis que les aguanten els actors, és a dir, Bill Murray, que està superbé, no deixa de ser el Bill Murray de sempre, però està bé, la Melissa McCarthy, el nen, que ho fa bastant bé, i tenim aquí una sorprenent prostituta com a Naomi Watts fent de prostituta russa amb un accent...
A més, un accent, sí, a Georgia, que...
I fent comèdia, que no estem acostumats, està bé, vull dir, el càsting jo crec que aguanta la pel·lícula en si, perquè no deixa de ser bastant convencional, però bé...
Ens ha agradat la Naomi Watts com a prostituta, a més una prostituta embarassada.
Sí.
Que té el seu què. Bé, no sé si la voleu veure sense cap més
poques pretensions, però està bé.
Ja està.
Tampoc té gens de pretensions, és Ouija, és aquesta pel·li de terror basada en el joc de Hasbro de la Ouija, i a veure, us l'heu d'agafar una mica com a Annabelle, és a dir, pel·li de manual, no us trobareu el que us espereu, no busqueu més. Si penseu que serà la revolució del cinema de terror, no hi aneu.
No. Per
no. Els sustos es veuen a venir. Està tot, bueno, però si entres una mica a la dinàmica al joc, saps perfectament el que vas a veure, doncs és passable. I no sé, a més hi ha l'Olivia Cook, que és aquesta actriu que està començant a despuntar ara, l'hem vist de Bates Motel, diverses pel·lícules de terror que ha fet últimament, i la veritat és que l'any que ve la veurem a The Signal, per exemple, l'hem vist en aquesta última de la Hammer, de la nova Hammer, l'Estigma del Mal, vull dir que bueno, és guapa i està bé, vull dir que és un al·licient important per aguantar a Ouija, eh? Jo ja aviso.
Doncs també hi ha un parell de globus, diguéssim.
Sí, però diferent. Però és una pel·lícula que dius, bueno, ja saps el que és, però no és un insult a l'espectador com ho és Rec 4, no? Vull dir, és una pel·li que... diguem-ho clar. Vinga, va, i anem a transportar-nos fa 30 anys enrere, perquè també és el 30 aniversari d'aquesta pel·lícula, La història interminable, i anem a esbrinar què se n'ha fet del Bastian i companyia de la pel·lícula. També seria interessant que se n'ha fet d'aquest cantant, eh? Que, bueno, el vaig buscar per YouTube, una actuació recent, clar, el videoclip de l'època, amb aquell pentinat estrany, molt vuitantero, però bueno, està més gran, però bé, es conserva bé.
Però
eh?
Fa la mateixa... Només té una cançó, que és aquesta, i continua...
Sí, clar, home, tu saps el que deu cobrar d'això, tota la vida. Fas una cançó i ja està, un one hit, no?, que diuen. Bé, Marta, va, comencem. Avui, sessió especial de xafarderies, Història interminable.
Aquesta secció m'agrada perquè m'obliga a recuperar les pel·lícules dels 80, i llavors, clar, passa una cosa molt estranya, que jo les havia vist una vegada normalment, eh? Les he vist una vegada, en la meva època, i ara les torno a veure de molt més gran.
En farem dels 70 i dels 90, eh, també.
Dels 70, per favor. Sí, doncs... sí.
I abans.
I dels 90, dels 90. No, abans no, perquè seran tots morts. Vull dir que
i clar, i veus aquesta pel·lícula, així com els Gremlins, sí que aguanta força,
sí.
Aquesta hi ha unes escenes que trontollen, eh?
Sí, uns efectes especials, efectes... Ai, ha
passat el temps. Fan mal. Sí. Penseu que els d'avui, d'aquí 30 anys, també faran mal
sí.
Els ulls.
Oh, no tant, no tant.
Jo recordo tenir més compassió pel drac gos aquest.
Atreyu, ara me n'he recordat.
No, Atreyu és el nen.
Atreyu és el nen.
És en Bastian, doncs.
No, l'altre nen, en Bastian és l'altre nen. Hi ha dos nens. I com es diu el drac?
Falcor.
Ah, vale. Va, vinga, anem al gra. Va, comencem.
Anem al gra perquè sí. Avui sí que porto tot el càsting. I a diferència de les que he anat fent fins ara,
sí.
Els nens no han estat prodigis.
No.
No han, diguéssim, tingut un èxit més enllà de la pel·lícula de la història interminable. Val? Començo per ells, ara ja no són nens, són més grandets, diguéssim, en Barrett Oliver, que era en Bastian,
sí.
Que era el nen que no encaixava, que tenia un pare que estava addicte a la feina, que la mare havia mort, i se tanca amb un altell, no sé com, d'una escola, i troba un llibreter, un llibre molt interessant, i allà comença la història. Doncs amb Barrett Oliver, que va aparèixer a Cocoon, era l'únic nen que devia haver-hi a la pel·lícula, Cocoon,
sí, perquè tot eren iaios,
i Cocoon sí. De Return, a la segona part, doncs ara...
I a Daryl, també, va ser un nen que va fer moltes pel·lícules a aquella època, sí. Als anys 80.
Sí, el que passa que llavors l'adolescència, diguéssim, o ja l'entrada a l'edat adulta...
Sí. Es va perdre.
I es va perdre a on? Doncs a l'església de la cienciologia.
Ai, ara ho entenc tot. Ara entenc la foto que he vist de la pinta que fa.
Llavors, amb 19 anys es va casar amb una cienciologista i s'ho van deixar més tard. Van entendre que potser no era les coses que tenien en comú, es van divorciar i ell, mira, li va donar per la fotografia. Però no qualsevol fotografia, sinó la fotografia del segle XIX. És un expert en fotografia del segle XIX i del procés de fotografia del segle XIX.
Mateu, és una foto d'ell i és ben bé un tio del segle XIX, eh?
Sí.
Físicament.
Sembla un amish, una mica.
Sí, porta una barba, així és enorme, està mig calb. O sigui, dius, però què li ha passat?
El temps no l'ha ajudat. Però bé...
Però viu d'això?
Viu d'això.
Viu de fer fotos muntes, com si fos el segle XIX?
I munta exposicions a museus. Sí. Bueno, i fa de professor.
I dels royalties que deu cobrar d'això, no? Dic jo.
Sí, sí, doncs vull dir que ell se n'ha sortit. Què més? Ah, jo m'imagino les classes, eh? Ostres, en Bastian, saps allò? Bastian.
Jo crec que les classes els nens ja han oblidat.
No, home, fa classes de fotografia, deu ser gent ja especialitzada. L'Atreyu, anem per l'Atreyu. En Noah Hathaway, bueno, aquest nano... Ja se'l veu que era pillo, era un tio molt àgil, era un nano molt àgil. Avui dia el podem trobar. Què va fer? Bueno, va fer... Battlestar Galactica, la vella,
sí.
Va sortir amb el seu pare.
Però això és anterior.
Fent de boxi. És anterior a sí. Neverending Story, o sigui, a la història interminable. La seva carrera no va anar més enllà. Va sortir a una pel·lícula que es diu Troll, el 86, dos anys més tard d'aquesta última. I el 2012 ha aparegut en papers en pel·lícules de sèrie B. Sushi Girl, La noia del sushi, i Mondo Holocausto, per exemple, coses d'aquestes. I
a què es dedica?
Bueno, sèrie B.
A què es dedica? Doncs a les arts marcials. El cinturó negre de Tang Sudu i del karate Shotokan.
Ja apuntava maneres, la pel·lícula.
Sí,
ja
sí.
Ja
de fet, és una quarta part moicà.
És un tio, aquest és al contrari que l'altre, que s'ha deixat una mica, aquest està a catxes, porta tatuatges, vull
porta tatuatges per tot arreu, i de fet ha servit com a cambrer en molts clubs de Los Angeles. I bé, té una empresa de tatuatges.
Ja, doncs això, ja està.
Ja està tot dit.
Ja està tot dit, ja, en fi. I té fills, eh? Té un parell de fills, també.
Amb tatuatges.
No sé si els ha tatuat. Potser sí.
Què més?
Què més? La Tammy Stronach, que és l'emperadriu dels infants. Com es deia? L'emperadriu, bueno, childlike.
Infantil, no?
Sí, emperadriu. Sí. Bé. En fi, aquesta noia que pobreta estava malalta a la pel·lícula i que necessitava un nom nou per refer tot l'imperi de fantasia, no? Doncs la Tammy Stronach, que és israeliana, avui dia es dedica al que va ser la seva afició abans que fes la pel·lícula, que és a ballar. És ballarina professional i encara ho és, i ella sí que, diguéssim, ha madurat amb molt bona presència. Està molt bé ella, i fa 4 anys que va tenir la primera criatura. Vull dir que li va molt bé com a ballarina. I per què no es va dedicar al cine, que tampoc ho feia tan malament a la pel·lícula, trobo? Doncs perquè els pares pensaven que es perdria en aquest món de luxúria i de vici.
Segurament.
I la van apartar.
Pues, degueren fer bé. Sí,
pot ser.
L'Alan Oppenheimer, aquest home que va néixer l'any 31, que encara és viu i és més, té
qui
un
és
projecte.
Aquest?
És el
llibre té.
És la veu. No, és la veu.
Ah.
La
és la veu
del drac.
Espera. És la veu del drac, sí. D'en Falcor, d'en Gamorg, que és el llop el que persegueix
el dolent.
El menjador de rocs, el menjador de pedres, és un monstre
que
de pedra.
Que surt al principi de la pel·lícula. Sí.
I el narrador. La pel·lícula.
Bé, posa totes les veus, aquell que diu,
És que abans es feia així, el cinema es feia així.
Un no es nota, quan veus la pel·lícula no es nota.
No, perquè
sobretot
és un professional.
Sobretot quan la veus doblada, com jo.
No, però... jo l'he vist recentment en versió original.
En fi, que...
no es nota.
I què fa? Doncs ha posat veu, per exemple, en molts videojocs, com God of War 2, o d'altres, Brotherhood of Steel, o pel·lícules Superman, Batman, Public Enemies, aquestes pel·lícules d'animació.
Bé...
I...
així s'ha dedicat al doblatge aquest,
sí,
bon
i us dic que encara ara té un projecte que és actual amb l'Steve Carell, el Channing Tatum, i que ell fa de narrador en aquesta pel·lícula, vull dir 2014, encara fa de narrador.
Sí, és del 31, té bueno, molts anys,
sí. En Deep Roy, qui és aquest noi? Doncs és aquell nanet de color de pell així cafè,
sí.
Que és nascut a Kènia, és, bueno,
que va amb el cargol, no?
Que va amb el cargol,
sí.
Sabeu que és un tipus especial. Doncs aquest sí que ha tingut èxit. Ha aparegut en pel·lícules.
Mira.
Sí, aquest noi, doncs, a banda que va fer alguns dels episodis de la clàssica Doctor Who, va sortir recentment a la de Tim Burton, Charlie i la fàbrica de xocolata, a Big Fish, i ha sortit a Star Trek i Star Trek Into Darkness. Qui és? Doncs la mascota de l'Scotty.
Què marcià... dius?
És l'alien de l'Scotty.
Estic flipant ara. Per això no l'hem reconegut.
Clar. O sigui... Vull dir que ha tingut d'èxit, no, més no. que qualsevol altre.
No, 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 més, ha participat en dos blockbusters importants recentment.
Bueno, i en dues de Tim Burton.
Sí, sí.
També, és, també.
No, no, molt bé, molt
Què
bé.
Devia fer a la fàbrica?
D'Umpa-Lumpa, segurament.
Segurament. Sí. L'Umpa-Lumpa?
Clar, era ell.
Era ell, l'Umpa-Lumpa.
Era, clar, clar, l'Umpa-Lumpa era ell, que és indi, té un aspecte així. Sí, sí. Doncs era l'Umpa-Lumpa.
Sí, sí.
Fantàstic. Molt bé.
Ja deia que em sona aquest noi, em sona aquest noi, eh? Doncs molt bé, i què més? En el pare d'en Bastian, en Gerald McRaney, el senyor Bax, doncs aquest sí que el tenim vist, eh? Aquest ha sortit a alguns episodis de House of Cards. Ah. Recentment parlo, eh? Jo és que quan el veia pensava que aquest home me sona molt. De fet, ha aparegut en diverses pel·lícules. De la primera part de la seva carrera feia de dolent, però després, amb La Història Interminable, van veure que era un tio bonàs i que havia de fer de bo. I va fer, doncs, pel·lícules com Papà Comandante, sí?
Referents del cinema modern.
Exacte.
Papà Comandante, ja, ja.
Coses d'aquestes. Deadwood ha aparegut en algunes. Mm-hmm. I, en fi, i algunes altres. Bueno, i aquesta última, House of Cards, que l'he intentat recordar i sí que ha aparegut en molts episodis. Sí, i, bueno, no, i en sèries, eh? Ha tingut... papers en sèries. I hi havia unes petites menes en Wolfgang Petersen, que
el
director, és el
director. Sí, aquest sí que ha tingut carrera.
Nascut el 41 a Alemanya, perquè la pel·lícula és...
De producció alemanya.
De producció alemanya, sí, sí. Que fa 1,80 m. Doncs aquest home va fer Troia.
Sí.
La ha fet... Vaja,
bueno, La línia de fuego de Clint Eastwood, també recordo.
La tormenta perfecta. Air Force One. En La línia de fuego. La nit dels vidres trencats, Enemigo mío, en fi.
No, no, és un dels directors alemanys més internacionals que hi ha.
Unes quantes, eh?
Sí, sí. Molt bé, fins aquí el record a La Història Interminable, una pel·lícula.
Quina serà la propera?
La propera.
A recuperar, aviam.
Ui, van sortir moltes, com Howard el Pato.
Tenim una llista llarga. Howard el Pato seria una.
Sí, m'agrada, Howard el Pato. Sí,
jo fa sí. temps, eh? Però escolteu una cosa, sí. Jo volia recomanar a l'audiència.
Què?
Que ens esteu escoltant.
Ràpidament.
Que la recupereu aquest Nadal, La Història Interminable, que és una pel·lícula per gaudir amb els nens i nenes.
Sí, sí. Ells no la veuran amb els nostres
no,
ulls.
No, diran, què fa aquest titella? Què fa? Què és
que
això?
Que cutre.
Què és aquest Codex Pan?
Aneu, vigileu amb l'edat, també, de cada nen.
Vinga. 3 anys, és 3 anys. Sí, és 3 anys.
El que no els hi passeu als nens és la sèrie que anem a parlar ara mateix, que és American Horror Story Freak Show. Volia parlar una mica d'aquesta sèrie, perquè ja va començar la quarta temporada, encara no ha acabat, en tornarem a parlar ja més extensament un cop ja haguem vist tota la temporada sencera, però perquè aneu una mica tastant, o a veure, que no tingueu por de la sèrie, una història, com sempre, nova, en l'univers aquest d'American Horror Story, que ha dit que serà un univers també coexistent entre temporades, i són els mateixos actors que repeteixen, però que l'univers, ha dit el Ryan Murphy, que serà el mateix, eh? És a dir, que tot passa en el mateix univers.
Però tot i això podem veure aquesta sense haver vist les altres.
Completament.
No doncs té... podem apuntar el carro.
No té res a veure. De totes maneres, m'ha agradat més que la tercera temporada, però continuo pensant que la primera i la segona són boníssimes. És a dir, no iguala per mi el nivell de la primera i la segona, però sí supera el de la tercera, que era la més fluixa. Tenim personatges d'allò més estrany. Jessica Lange, que és novament la protagonista i és la propietària d'aquest circ de freaks molt habitual als Estats Units dels anys 50, que és on passa l'acció, a Júpiter, un poble que es diu Júpiter en els Estats Units, que s'instal·la doncs, a aquest circ. I ella també té una deficiència, però no és visible, i la podem veure al final del primer capítol amb una imatge impactant. Llavors, Sarah Paulson, que fa dos papers, és una... dos germanes bessones amb policefàlia, és a dir, dos caps, i vinga, una canta bé i l'altra no canta tan bé, i una té gelos de l'altra, i estan allà juntes, bé, us podeu imaginar una bogeria. Kathy Bates, que és la dona barbuda,
Ja està.
Sí, 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 amb una barba, impressiona, no? Dius, hosti, Kathy Bates. Angela Bassett, que és la dona dels tres pits...
Es veuen?
Sí, sí, sí. Bueno, però s'han vist però tapadets, eh? Allò amb el mugronet, hi ha una coseta allà posada, vull dir que no. Llavors, què més? La Frances Conroy, que també repeteix, que és una dona d'alta societat que té un fill que està trastocat, que s'alia amb un psicòpata, amb un pallasso, que és Twisty, el pallasso, que té mitja cara deformada i que va pintat de pallasso, i la mitja cara deformada és com una mena de somriure, com una mitja careta de plàstic amb un somriure, i bueno, aquest es dedica a destripar. És un personatge molt, molt desconcertant, i bueno, tota la sèrie ho és, d'allò que desprèn un cert mal rotllo. Llavors tenim el Michael Chiklis, que també hi surt, el protagonista de la sèrie de Shield, per exemple, que és l'home forçut, és el forçut del circ. L'Evan Peters, que també torna a repetir, que en aquest cas és l'home que té unes mans en forma de pinça i que a vegades les aprofita per fer favors sexuals a mestresses de casa que insatisfetes, diguem-ho així.
La pinça birmana, deu ser això.
Sí. Bé, no sé, hi ha altres personatges que van apareixent al llarg dels capítols d'aquesta temporada, que veurem a veure com va evolucionant. De moment jo només uns poquets, queda anar veient més. Al final de la sèrie d'aquesta quarta temporada serà el mes de gener. Vull dir que llavors ja en parlarem una mica més de com va. De moment apunta maneres, assassinats, crims, molta sang, molt mal rotllo, allò, capítols que te deixen una mica mal cos, i és aquesta sensació que bé, ja veurem a veure com va evolucionar en aquesta temporada. I abans d'anar amb tu, Alfons, anem a fer el sorteig de Panini Som-hi. Còmics. Doncs vinga, som-hi, anem a fer el sorteig. Preguntàvem quina sèrie britànica interpretes que serà el protagonista de la Doctor Extraño. Sherlock és la sèrie que fa Benedict Cumberbatch. I entre tots els encertants n'hem tingut 13 aquest mes.
Sóc jo l'home innocent?
Sí, treu un número d'aquests,
doncs,
d'aquí.
Traurem un número. Com a repartidor de còmics de Marvel crec que sóc prou innocent.
Sí,
no?
Molt innocent.
El número 9.
El 9, deixa'm mirar. En Ferran Pérez, doncs Ferran,
moltes
felicitats. Vinga, per en Ferran va el lot de còmic d'aquest mes. I nosaltres anem a comentar tres novetats ràpides del mes de gener de Panini. Una, que és La muerte de Lobezno, que serà una sèrie setmanal de 4 números que comença a publicar a Panini, amb guions de Charles Soules i Steve McNiven, això fins la setmana següent, que suposo que vindrà La resurrecció de Lobezno, no? Vull dir, sabem com funcionen aquestes coses.
Per això
la
fan setmanal, perquè la setmana següent ja puguin...
Puguin retornar amb el personatge. Bé, en fi, llavors, el volum de Marvel Heroes, l'assombroso Spider-Man, la identitat del duende, que recopila els còmics dels anys 80 de la sèrie, en els quals es descobria la identitat del duende, que llavors, anys més tard, van descobrir que no era aquell, sinó que era un altre. Una de les millors etapes del personatge, amb guions de gent com Tom DeFalco, Peter David, i a més, inclou el casament de Peter Parker amb Mary Jane. I el nou esdeveniment de Marvel, que serà Axis, Vengadores i Patrulla X, junts amb Cranio Rojo, amb el poder de Charles Xavier. Imagineu-vos, patacades amunt i avall. Em sembla que és una sèrie que sí, en 3 mesos per això ja la tindrem resolta i publicada.
Perfecte.
Doncs vinga, ara sí, Alfons,
anem
per lo teu.
Som-hi.
Doncs va, som-hi amb els còmics, amb les novetats.
Som-hi. Com que el mes passat vam fer secció especial a Star Wars i no vam parlar de les novetats, he agafat una mica del mes anterior i d'aquest, perquè si no ens hauríem perdut novetats tan interessants del mes passat com...
A veure, sorprèn-me.
El fin del mañana arriba a Espanya, en anglès a mi em sona millor, Futures End.
Sí.
Que és aquesta sèrie de DC setmanal, des de que van publicar la sèrie 52, que va ser un èxit aclaparador de crítica i públic, que en diuen. Doncs sembla que DC li ha agafat de gust per les sèries setmanals. A Estats Units es publica setmanalment, aquí arriba a Espanya aquest mes, amb volum. Cada mes sortiran els 4 números que tocarien pel mes, diguéssim. Per tant, aquest mes comença aquesta sèrie, que això també segueix la fórmula de tenir diversos equips creatius, que cada un agafa una línia argumental i les línies argumentals doncs, es van entrecreuant.
Molt bé.
En aquest cas es tracta d'una història ambientada en el futur, concretament 35 anys en el futur, en què Hermano Ojo ha convertit tots els superherois en cíborgs, i llavors el Batman del futur, el que és el Batman Beyond,
el de la sèrie,
exacte, que també ara té còmic,
sí,
doncs retrocedeix 30 anys en el passat per intentar-ho impedir. 30 anys en el passat que continuen sent 5 anys en el futur de la resta de sèries.
Jo t'ho dic, de fer coses molt estranyes. Això
en tot
no,
cas,
no hi ha qui ho entengui,
és una bona, és una bona opció si no t'interessa res més, perquè com que passa 5 anys en el futur no afecta a cap altra sèrie, o sigui,
molt bé, bé, doncs la part positiva és aquesta.
Exacte. Tenim una altra sèrie que també va debutar el mes passat, sèrie dedicada a Harley Quinn, aquest personatge que va néixer, de fet, a la sèrie d'animació de Batman,
sí,
com a parella del Joker, doncs debuta en sèrie pròpia.
I que tindrà pel·lícula?
Tindrà pel·lícula en solitari.
No, en solitari no,
no, tindrà l'Esquadron Suïcida,
sí,
efectivament.
Sí, sí, que ja tenim actriu.
Exacte, doncs Esquadron Suïcida també continua la seva línia, però aquí tenim doncs, les històries de Harley Quinn sense el Joker i sense l'Esquadron Suïcida, ella, ella tota sola.
Molt bé.
I última sèrie que debuta, en aquest cas, Orígenes Secretos, des de que hi ha aquest nou univers de DC, que és un lío important saber els personatges d'on venen i on van, DC va dir, home, aprofitem-ho i farem una col·lecció explicant l'origen de tots els superherois, com si ja no...
Si encara queda algun interessat.
Exacte. Per tant, arriba aquí a Espanya el primer volum que recopila els tres primers números de la sèrie, i que en aquest volum concret doncs, tenim l'origen de Superman, Supergirl, Dick Grayson, Batman, Aquaman, Starfire, Green Lantern, Batwoman i Red Robin. Per això, pels qui els interessi d'on venen...
Bueno, si algú encara no coneix l'origen de Superman...
Però clar, no és qualsevol Superman, és del nou univers de DC.
Ja, clar, 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 clar.
És molt diferent.
Em pica molt la curiositat.
Ho sé, de fet, és una de les 26 sèries...
Cancel·lades.
Cancel·lades.
Pues ja comencem bé.
Però bueno, l'avantatge és que això no té final, perquè són històries curtes que t'expliquen...
O sigui, estàs, que debuta una sèrie, que la cancel·len i que no tindrà fi... Bueno, en fi, és igual.
Interessant,
com
molt interessant, com tot el que sí. he de fer. A més d'aquestes sèries que debuten, tenim aquest segur que t'agradarà a tu, perquè sempre sé que és el que et faig
a veure,
estirar cap a DC, que és un Otros Mundos que encara estava inèdit aquí a Espanya,
sí, sí,
que
sí,
és
sí.
Superman, el último hijo de la Tierra.
Ah.
Alerta, escrita per Steve Gerber i dibuixat per Doug Whitley, explora la història a l'inversa, és a dir, Superman és un terrícola que s'envia a l'espai just abans que la Terra xoqui contra un meteorit i es destrueixi.
Això m'interessa més.
I acaba aterrissant a Krypto.
Hòstia, que bo. Pues mira,
sabia.
Em pica, la curiositat.
Doncs bueno, això, aquesta...
Quan surt això?
Aquest mes de desembre.
Aquí, aquí.
Aquí a Espanya.
Ah, molt bé. Mira,
ja ho tens. Superman, el último hijo de la Tierra.
Molt bé, ja li farem una ullada.
Va.
Del guions del creador, Howard el Pato, Steve Gerber.
Mira, doncs se m'hi ha escapat d'aquesta dada. Apunta-ho pel Howard Pato.
Sí.
Està fent aquestes coses. Molt bé. I per altra banda, també tenim dins aquesta sèrie que estan fent de grans autores de Batman, que van recopilant etapes d'autors diferents, en aquest cas, la de Paul Dini i Bruce Timm,
sí,
que són els creadors de la sèrie d'animació.
Ah, sí, sí, sí.
Doncs també van fer els seus pinitos en els còmics, i aquí tenim un volum doncs, que aglutina totes les històries que van fer. Entre elles inclou Amor Loco, que és la primera aparició de Harley Quinn en un còmic, ja vam dir que va néixer a la sèrie,
sí,
però la primera aparició en un còmic també va ser de la seva mà, i en aquest cas la història va guanyar tant els premis Eisner com Harvey a la millor història unitària l'any 1994.
Això es porta, de portar personatges que d'un altre mitjà en el còmic.
Sí,
és,
Marvel també...
O sigui, Marvel ara acaba de passar també la sèrie Agents of S.H.I.E.L.D., doncs ara tindrà el seu còmic, els personatges que no existien al còmic, que eren de la sèrie,
ara ja...
passaran a formar part de l'univers de còmic. Bé.
Doncs ja per qui els agradava la sèrie d'animació, doncs aquest grandes autors de Batman, Paul Dini i Bruce Timm, molt recomanada.
Genial. Què més?
Passem a Marvel.
Molt bé.
Aquest mes s'acaba per fi, bueno, per fi ho dic jo, però em sembla que estaràs d'acord amb mi, Pecado Original.
Pecado Original, sí, s'ha acabat, sí.
Aquest
sí, sí,
event
sí, sí.
Marvel, doncs arriba al número 4 aquí a Espanya. Escrit per Jason Aaron, no? I sabem ja per fi qui va matar a Uatu, que era el dubte aquest que hi havia des del primer número. A part del número de l'event, Tenim Pecados Originales Compendio, que sí, inclou una història llarga dels Jóvenes Vengadores, i després històries curtes protagonitzades pues, per diferents herois i enemics de l'univers Marvel, de la mà de diferents guionistes i dibuixos. Això. A part d'això, doncs, moltes de les sèries regulars del mes també segueixen immerses en l'avent, però tenim també noves sèries.
A veure.
Per una banda, Estela Plateada, Nuevo Amanecer, que inclou els 5 primers números de la nova col·lecció del personatge.
Correcte.
Escrita per Dan Slott,
sí,
que va fer allò que et va agradar tant a Spider-Man.
Sí,
de...
però ja ho ha arreglat.
Ja ho ha arreglat.
Ja ho bé, sí, sí, ja.
I ah, dibuixada per Mike Allred, que té aquell dibuix tan particular que sí, va dibuixar els X-Statics.
Sí, sembla així, cartoon, una mica un dibuix curiós.
Doncs és, bueno, una visió nova i fresca d'aquest personatge, de la Marvel més còsmica, no? I que el tret distintiu, el punt de vista aquest nou i original, és que l'Estela Plateada viatja acompanyat d'una noia normal i corrent de la Terra, i que és el que li farà veure doncs, l'univers des d'uns altres ulls.
Bé, bé, pot ser interessant.
Una altra nova sèrie, o diguéssim una nova reedició de personatge, tenim nou volum, volia dir, L'Hombre Sin Miedo, El Diablo de la Bahía.
El Daredevil, sí,
exacte.
Sí. Està molt bé, a més està guanyant un munt de premis aquesta sèrie.
Doncs aquí ho teniu, escrita per Mark Waid, amb dibuixos de Chris Samnee.
Sí, sí, dibuixa com els àngels, aquest home.
També té un estil particular.
Sí, 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 però a mi m'encanta, m'encanta.
I això, bueno, el tret distintiu d'aquestes noves històries és que Mark Murdock es trasllada a San Francisco, i que, bueno, com es desenvolupa en aquesta nova ciutat. A més d'això, tenim Puño de Hierro Integral, un integral de més de 600 pàgines que recopila tota l'etapa de Chris Claremont i John Byrne al cap de pant de Puño de Hierro, aquest personatge dels anys 70 que va néixer en plena febre de les arts marcials.
Sí,
no?
Amb Bruce Lee, l'època de Bruce Lee, tot
la
això.
La sèrie Kung Fu, també,
sí,
a la tele.
Exacte.
Doncs aquí teniu això, més de 600 pàgines amb totes les històries del personatge. I atenció, mira, si això perquè ho comentem, ara ho veuràs. El 18è volum de Massacre, que és La boda de Massacre.
Això pot ser
el casament del personatge no podia ser més bizarre, i de fet si voleu saber qui és la núvia l'haureu de llegir, perquè inclús a la portada surt amb un mel perquè no se la vegi. Però per què l'hem destacat avui? Doncs perquè el volum aquest inclou el número 27 d'Estats Units, que és pròpiament el del casament, que ha guanyat un rècord Guinness.
A veure, quin?
El rècord Guinness, el major número de personatges en una portada d'un número únic, és a dir, no d'un volum, no sé què. 232 personatges.
Qui ho ha dibuixat, això, pobret, perquè d'un-hi-do, eh?
I bé, que són, òbviament, tots els convidats que hi ha al casament,
clar, clar.
Doncs estan tots allà posats, sí, 232 sí, personatges,
oh,
que
mio,
aquí a Espanya, doncs, és la portada que serveix de portada de tot el volum, o sigui que si voleu comptar aquests 232, bueno, el compreu...
Com a mínim ja... de fullejar dintre per saber qui és la núvia.
Això sí, això sí. Doncs bé, ja estem de Marvel, també.
Molt bé.
Anem
ens
per
queda
la resta d'editorials.
Sí, anem-hi.
Per començar, Kick-Ass 3...
Sí.
Arriba el tercer i sembla que últim, dic
sí,
que sembla perquè aquestes coses...
Sí, el Marc Millar ha dit que sí. I també ens ha dit que no hi haurà tercera pel·lícula, per tant, si volem saber com acaba la història,
exacte,
hem de llegir el còmic.
És el que anava a explicar. Sembla que els resultats de la segona ja no van ser els esperats
no,
en el cinema, ara parlo,
sí,
i que, per tant, això faria que la tercera
que
adaptació no fos...
Creativament, era molt fidel a l'obra, cosa que no era la primera pel·lícula, que no era gaire fidel. O sigui, és curiós.
He llegit algun comentari d'algun dels actors que haurien aparegut en aquesta tercera, que sembla que les descàrregues il·legals de la segona van fer bastant de mal.
Bé, jo crec que el director podrien haver buscat, clar, de Matthew Vaugh passes un altre que no arriba al nivell. Bé.
En fi, en tot cas, doncs això, els que les hagueu vist les dues primeres al cine i voleu saber com acaba la història, la tercera l'haureu de trobar a les pàgines del còmic. Una altra novetat d'això, d'editorials que no són ni Marvel ni DC, en aquest cas un còmic de Vertigo, sabeu el segell adult de DC, que aquí a Espanya publica ECC, que es tracta de El Resurgir, una minissèrie re de 10 numerets amb guió de Scott Snyder, que és el guionista de Batman,
sí,
bàsic, bueno, és
el més recent de Batman,
exacte,
no?
I dibuixat per Sean Murphy, que ha guanyat dos premis Eisner aquest 2014, el de millor sèrie limitada i el de millor dibuixant. Per tant, una recomanació des d'aquí, que barreja terror, ciència ficció i aventura. I finalment, per acabar, sí. Guerreros Valientes, el primer volum de l'adaptació al còmic de la sèrie d'animació de YouTube Bravest Warriors, que és del mateix creador que Hora d'Aventures, Pendental Ward. Per tant, aquest to imaginatiu i esbojarrat d'Hora d'Aventures,
fenomen,
però en el marc d'un grup d'aventurers a l'espai.
Molt bé, doncs amb això ens quedem i ja teniu idees per demanar al rei o al tio aquests dies, eh?
Sí.
Molt bé, nosaltres ens acomiadem, i això sí, ja ho hem dit, tornem la setmana que ve, no us penseu pas que fem festa, no, estarem aquí. I us deixem en banda sonora de la pel·lícula Big Hero 6, el grup Top of the Wall, la cançó és A Greek Fire. Marta, ens retrobem.
I tant, bon Nadal.
Tu, Alfons, també? Sí. Ens explicaràs el que més t'ha agradat del 2014, d'aquí 15 dies,
Ho intentaré.
Molt bé, vinga, jo mateix, l'Ignès Herba, m'acomiado, i bon Nadal, bones festes, ningú no és perfecte. Not a soldier.